Després de 43 anys en l'àmbit de la salut, no penja la bata i torna a primera línia en la campanya de vacunació. Ho fa per responsabilitat i, sobretot, per vocació, per plantar cara al coronavirus, a les portes de la quarta onada de la pandèmia. Avui compartim conversa amb la infermera castellarenca Montse Llort. L'acompanya la Rocío Gómez. Molt bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Carme, ara explicaves una miqueta qui és la Montse, que és una infermera d'aquí de Castellar del Vallès. I jo, per començar, li volia preguntar a Montse com és que vas decidir tornar al camp de joc, no? A l'àmbit de la salut, perquè tu estàs prejubilada, però voluntàriament has decidit formar part de l'equip de professionals de l'Hospital Taulí de Sabadell, que és un altre dels municipis d'aquí de connectats, en la campanya de vacunació.
Penso que la causa s'ho mereixia i ho tenia molt clar. De seguida que van començar la campanya de vacunació, vaig enviar correus a diferents persones de l'hospital que creia que serien les que organitzarien el tema, i em vaig dir que si jo em presentava, jo m'oferia per posar vacunes allà on em necessitessin, i així ha sigut. Es va crear un grup de seguida de diverses persones i totes estem vacunant.
Això va ser el febrer?
I això va ser el gener-febrer, sí. Sí, gener, diria jo.
Quantes vacunes poses al dia que et toca participar a la campanya?
És molt variat, perquè tot depèn de la quantitat de vacunes que ens subministren. Però pot anar entre 100 i 150 cada dia una sola infermera, eh? Uh-huh. Normalment som dues o tres.
En el vostre cas...
Matí
i tarda. Mare de Déu, eh?
Sí, sí.
Tot el dia, a més.
De moment, dissabtes i diumenges no, de moment.
Amb molta pressió, imagino, perquè hem de dir que vosaltres heu començat vacunant tots els professionals de l'hospital, ara els col·lectius vulnerables.
Sí.
Cada vegada que agafes l'agulla i prepares la dosi, imagino que has de tenir una pressió superimportant. A més, aquests dies que hi ha tanta polèmica amb les vacunes, amb AstraZeneca, ha d'arribar la monodosi... Sents molta pressió amb això que fas de manera voluntària?
Tenim la gran sort que, de moment, en l'hospital, el servei de farmàcia ens porta la dosi exacta i unitària per cada una de les vacunes i de les persones que venen. Nosaltres l'únic que fem és assegurar-nos que aquesta persona està apuntada en el llistat i que està fitxada o que està posada en la xarxa, i llavors immediatament la vacunem, la dosi que ja tenim preparada, i se'n va. O sigui, és una acció relativament ràpida.
Montse, entens que hi ha gent que té por de vacunar-se per totes aquestes notícies que, de manera interessada o no, aquí no entrarem, estan sortint als mitjans de comunicació?
Sí, és normal. És que ens donen tanta informació, sabem tant, que això crea dubtes, crea incerteses, i això jo crec que no és... La solució és la vacuna, i ens hem de posar aquest objectiu com a tal. La solució és vacunar-se. Clar, tanta informació, no sé fins a quin punt és bona o necessària, o crea aquest desconcert.
A tota aquesta gent que ara dubta si posar-se la vacuna o no, que els hi diries? Tu que, a més, has viscut en primera línia la primera onada de la pandèmia que ens va agafar a tots per sorpresa.
Que es vacunin, evidentment. Ho tinc claríssim. Jo ho vaig tenir des del primer moment. I companyes meves no ho tenien tan clar, eh? Jo sí, jo personalment, eh? Jo sabia que... O vaig entendre que de seguida que aquesta seria la solució, i la vaig acceptar ràpidament. I a la meva família i als meus coneguts sempre els he insistit en que sí, que és aquesta la solució.
A tot va tocar aquesta primera onada, em sembla que a oncologia?
No, jo no. Jo treballo en aquest moment, he treballat els meus últims anys de la meva vida professional a una consulta externa. Uh-huh. Una consulta externa d'otorrino, laringologia, on sí que estàvem a primera línia, en el sentit de que, no, els malalts intubats, els malalts que necessitaven una traqueostomia, llavors estàvem a via aèria, vull dir, els teníem molt a la vora i molt arran. I va ser dur, va ser molt, molt fort i molt dur, i vam passar por, i vam passar pànic, i vam passar ràbia, i vam passar de tot. Però bueno, allà estàvem amb coratge i tirant endavant com podíem.
Un any després ho has pogut pair?
Bueno, sempre com que he tingut la il·lusió entre cometes de que ja em quedava poc, no? He patit pels meus, pateixo pels meus companys, i de tota manera tot això ara ja penso que les aigües s'han anat posant al seu puesto i tot es veu amb un altre color, amb un altre color. Em costarà, però sí. La il·lusió de que ara ja no tinc que treballar m'ha animat.
T'ha animat a tornar a l'hospital?
Sí, però d'una manera diferent. Ara és una necessitat per donar ajuda als meus companys pròpiament i a la societat.
40 anys a l'hospital.
43.
43, mare de Déu.
43 anys, des dels 20 anys que estic treballant. No havia acabat, no tenia el títol, que estava fent les pràctiques a Santa Fe en aquell moment, estava fent les pràctiques d'estudiant, i la directora d'infermeria d'aleshores em va picar així amb un vidre que hi havia molt gran, i em va dir, pots sortir un moment? Estava jo fent la pràctica de quiròfanos, i vaig sortir així com vaig poder, i diu, escolta'm, que t'interessaria fer pràctiques a l'estiu? I jo vaig dir, ah, bueno, pues sí, per què no? Bueno, quan vaig acabar, que va ser el juny, em van fer fixa, i des d'aquell moment fins que m'he jubilat he estat treballant sense parar.
Ha canviat molt, la situació.
Ha canviat molt la situació, no té res que veure. Jo vaig tenir un contracte indefinit des dels 20 anys.
Carai.
Sí, sí, clar, llavors tenies un altre projecte de futur, i bueno, i en aquell moment no estàvem mal pagats, ha canviat molt ara tot això, però en aquell moment, doncs, bueno, guanyaves la vida relativament bé i jo de seguida em vaig poder comprar un pis, em vaig poder emancipar, em vaig casar, i tot anava bastant sobre rodes, molt diferent a l'actualitat, evidentment que sí.
Esclar, de fet, una de les principals reivindicacions del col·lectiu, i més després de tota la feinada i l'esforç que se'ls ha demanat per part de les institucions i dels governs, ajuntaments, administració pública, és que estan mal pagats per tot el que s'exposen i s'han exposat. Jo recordo les imatges a l'Hospital de Sabadell, a la zona Covid, que van ampliar la UCI, oi?
Sí.
De molta gent, de molts professionals, amb bosses d'escombraries, perquè no hi havia...
Sí, és que no hi havia. No hi havia.
El material d'autoprotecció.
Havies de sortir-te'n com podies. I la gent hi deixava la pell i s'esforçava. I la por sí que era molt important dintre del teu cos, però les ganes de lluitar i les ganes de... I la pinya que es va crear entre tot el personal, sigui del nivell que fos, va ser molt fort i tothom... Va ser molt bèstia, però va ser molt... I bueno, i certa manera continua sent-ho, perquè ja es veuen com estan les coses.
Has estat infermera en aquesta última etapa, otorrinolaringòloga, no?
Sí.
En aquest àmbit, però imagino que a 43 anys hauràs estat a tot arreu, no?, d'alguna manera.
Jo vaig començar a Santa Fe, com he dit. Llavors, a Santa Fe només hi havia dues especialitats. Hi havia una part que era traumatologia i ortopèdia i una altra part que era obstetrícia i ginecologia. Hi havia una part pública i una part privada. Llavors, la traumatologia i ortopèdia era... Santa Fe era una clínica de referència a Catalunya i fins i tot a l'Estat, perquè hi havia... Era un punt de referència perquè en aquell moment es feien molts implants de membres, de cames, de braços, de dits, de grans accidents i braços i mans catastròfiques que s'implantaven i tot això va crear una nova, bueno, una fama i una tècnica molt innovadora perquè hi havia un centre experimental i va crear una escola. I en aquell moment, ja et dic, era un hospital com molt, molt potent i amb molta fama, i ja et dic, de referència. I després hi havia la part d'obstetrícia i ginecologia. Jo vaig començar a treballar a traumatologia i justament estava treballant de nit I, bueno, i així és un any, un altre any, i potser vaig estar treballant-hi fins que es va crear. Vaig treballar uns, no sé dir-te, uns 10 o 12 anys, uh-huh. i després ja es va crear la corporació, que es van unir als diferents hospitals de Sabadell, que era l'Hospital de la Creu, la Clínica Infantil del Nen Jesús, la Clínica La Salut i Santa Fe. Llavors es va crear la corporació, el Consorci Parc Taulí, es va edificar l'edifici Taulí, que va estar una temporada parada, l'obra, bueno, després es va començar a aquests hospitals a col·locar-se les especialitats en l'edifici gran, el que actualment és l'edifici Taulí, i l'any 88 o així quedava una planta per obrir, i llavors la gent que estàvem treballant a Santa Fe, que llavors ja hi havia una mica de barreja d'altres especialitats, vam anar a aquesta planta nova, que era de medicina interna, i bueno, va ser una planta també una mica prototipus, perquè uh-huh. Vam posar dues especialitats molt punteres, com era malalts infecciosos i malalts oncològics.
Ah, veus, a mi em sonava el tema de l'oncologia.
En una banda hi havia els malalts infecciosos i en l'altra banda hi havia els malalts oncològics. I llavors va ser una planta innovadora, va ser una planta model, perquè va venir molta gent jove, especialistes amb moltes ganes, va venir una directora d'infermeria nova i va ser una planta pilot. Llavors, unes quantes es van dedicar més a la medicina interna d'infeccioses i altres ens vam dedicar més a l'oncologia. Això va ser, ja et dic, l'any 88, 89, vaig estar bastants anys treballant allà, però jo sempre em vaig dedicar més al malalt oncològic, després es va ja crear l'Hospital de Dia d'Oncologia i he estat potser 15 anys treballant a l'Hospital de Dia d'Oncologia i a planta, doncs, però sempre amb malalts oncològics. I he de dir que a nivell professional han sigut els millors anys de la meva vida. El malalt oncològic i el rol de l'infermera dels hospitals de dia d'oncologia i del malalt oncològic és molt, molt, molt important, molt punter, molt, molt imprescindible, molt propi.
Amb una part emocional, entenc,
una
part molt important.
Molt important, és dur, però aleshores també és molt, molt preciós, no? Vull dir, tu ets molt important en l'equip. Jo em sento molt orgullosa d'haver estat molts anys treballant en aquest àmbit. Llavors, per raons de laborals i de reestructuració, em van oferir una vacant que hi havia a la consulta externa d'otorrinolaringologia, me la van oferir i vaig acceptar. Vaig acceptar perquè millorava horaris, uh-huh. perquè millorava, deixava de treballar els caps de setmana, que he portat 25 anys treballant els caps de setmana i pensava que ja arribava l'hora de que per lo menys pogués gaudir els caps de setmana festius i els festius festa, no? I els meus últims 13 anys he treballat en aquesta consulta on hi ha hagut, pues, otorrino és una especialitat molt, molt àmplia, on també hi ha molta oncologia i m'hi he sentit molt a gust. Hi ha grans professionals i hem fet una bona família.
Hi ha
molt bones persones, a part d'això.
Clar, parles de la teva professió amb molta passió. Entenc que això és una cosa molt vocacional, la infermeria.
Crec que sí. T'ha d'agradar. Jo he treballat molt, he treballat èpoques de la meva vida amb condicions molt dures, amb tres fills que he tingut que
i ara en parlarem dels fills, eh?
Que, bueno, que també treuen molta energia.
Les energies, ai.
Però has de ser-hi a totes. I sí, he treballat a gust. He tingut... Uh-huh. Crec que tinc bon caràcter, no he tingut discussions mai amb ningú. Soc una persona bastant planera i sí, he estat feliç amb la meva professió.
Aquesta vocació passa de mare, en aquest cas, a filla.
Sí,
perquè tens una filla, que és infermera,
sí.
Però no és infermera aquí, és infermera fora.
És infermera fora, és matrona. És matrona. Se'n va, precisament va estar al Talí treballant uns anys, però bueno, el que dèiem, que les condicions laborals eren dolentes, ara treballa aquí, ara treballa allà, ara treballa de tarda, ara treballa de nit, i era molt jove, amb molta empenta, i va dir, em vaig a Londres a buscar... A veure, aniré a aprendre anglès una temporada. I ja porta allà, doncs, 11 anys.
Ha fet vida allà.
Ha fet vida allà.
Tornarà o què?
Jo crec que un dia o altre, sí. Un dia o altre.
Et va fer il·lusió que ella també es dediqués al món de l'infermeria?
Sí. Sí, em va fer il·lusió, no puc dir el contrari. El que passa que sempre li vaig dir que no era una cosa fàcil i que havia de posar-hi... que havia de, és un esperit de sacrifici, també, la nostra feina. Has d'estar totes, has de tenir bon caràcter, has de donar molt i costa. Hi ha moments i la societat ara també és més intolerant. I bueno, no, penso que li agrada també la feina que fa.
Aquest confinament has tingut més d'un fill fora, eh? Perquè hem de dir que no sé què us passa a la vostra família, que tothom ha volgut... Bueno, tu no, perquè et vas quedar aquí, no?
Sí.
Però els fills han marxat fora, sí, tots a buscar-se la vida.
Sí, però no ha sigut ara. Fa uns... El meu fill gran fa uns 10 o 12 anys que està fora, la meva filla mitjana va estar una temporada, però ara ha tornat, i la meva filla petita porta 11 anys a fora, sí.
Com es porta això de tenir tots els fills fora? Estan a la Unió Europea, no? Per
sí,
això?
Sí, estan a la Unió Europea. Com es porta? Home, penso que ara m'he anat acostumant i ho he anat acceptant i ho he anat entenent. Probablement jo també ho hagués fet, eh? També t'ho diré. Jo penso que els meus fills han sigut molt valents i els admiro. Però, a veure... Quan parlo de fa uns anys que els tenia tots tres fora, ostres, això de que els diumenges no poguessis compartir res amb ells, que no els poguessis convidar a un pa amb tomàquet, a parlar amb ells de cara a cara, i tot això ha sigut dur. Però, bueno, sempre he pensat que ha sigut una elecció que han volgut ells, els veia feliços, i per què no acceptar-ho? Clar, sí.
L'Esther, que és la infermera, la tenies a Londres, i els altres dos?
Una la tenia a Àustria, uh-huh. I l'altra a Berlín, que encara hi viu.
I en els moments del confinament, tenint en compte que cada país ha tingut una evolució epidemiològica i de mesures diferents, com ho vas viure? Us trucàveu per videotrucada?
Ens truquem molt sovint i parlem molt. Fins i tot moltes vegades penso que si els tingués aquí no parlaria tant com parlo via FaceTime o WhatsApp. Ells també patien per nosaltres perquè pensàvem, bueno, escolta, que la gent gran són els que primer estan fallant.
Home, Montse,
tampoc
som
molt gran,
no
som gran, però
eh?
Bueno, però estava treballant a l'hospital.
No, això sí, això
estava treballant a l'hospital, i jo tinc uns pares molt grans, jo tinc pare i mare que són molt grans, i ells patien perquè, clar, ells havien també de dependre una mica de mi. Pensant, ai, els avis, sobretot, vigila, que no t'hi acostis. Home, va ser una situació especialment dolenta per tots, sí.
Suposo que també deus tenir ganes d'agafar l'avió i anar a Berlín.
Sí, és el que tinc més ganes. Fa un any i mig que no veig el meu fill. Bueno, va venir al setembre perquè tenia que arreglar unes coses de la universitat i va estar uns dies a casa, però bueno, va ser un parèntesis. Però en realitat, ell, el seu nen i la seva parella, la Marta, fa un any i mig que no els veig.
El retrobament serà espectacular,
Serà espectacular.
Serà el primer viatge que facis quan es pugui?
Sí. El fet de que jo em vaig jubilar al novembre, doncs jo ja pensava anar-hi ara a la primavera. Amb el cotxe, Haguéssim anat a Xinoxano, haguéssim anat via França, anar fent paradetes... I
sense pressa.
Fins a Berlín, que no és la primera vegada que ho hem fet, Però... Però, bueno, no ha pogut ser, clar. No ha pogut ser. I ara Alemanya està en pitjor que aquí.
Quan tu veus a tota aquesta gent que no du la mascareta, les aglomeracions, aquesta Setmana Santa que hi havia restriccions i fins i tot han tancat municipis. Tu que més ara estàs vacunant, quina sensació tens? Quina cara se't queda?
Pues, inconsciència, irresponsabilitat, però el que no entenc i el que no accepto són aquestes massificacions, aquestes festes i aquestes grans agrupacions de gent. Però també entenc que la gent tingui ganes de sortir, perquè si ens han deixat sortir, per què no fer-ho, no? Mm. Però, clar, jo penso que tots ens han passat... No, jo no és el meu cas, però la gran majoria de gent s'ha passat de la rosca, s'ha passat de la ratlla. Sí. No em sembla bé, una responsabilitat. I ho pagarem, però això ja es veia venir. Això ja es veia venir, que passaria. No em sorprèn, tampoc, eh?
Esclar, ara estem... Diuen que les portes d'aquesta quarta onada, no?
Sí, la Setmana Santa la pagarem cara.
Al final és que ja no només és una qüestió de salut, no? Estem aquí al carrer Major amb molts comerços que necessiten que la gent pugui sortir sobreviure. És una qüestió, és una crisi comunitària.
Clar.
I sembla que no n'aprenem, però de vegades tinc la sensació que sobrecarreguem de culpa als joves, però aquesta Setmana Santa no només eren joves els que estaven agafant el cotxe i anant a la platja i terrasses i de més.
És tothom, sí, tant. Bueno.
Ara que estàs prejubilada, a banda de ser voluntària de l'hospital, a què dediques, com diu la cançó, no?, el teu temps lliure?
Bueno, a casa he fet moltes coses, hem posat ordre, hem pintat, hem arreglat, ens hem... Bueno, el que es fa a les cases quan mai tens temps i llavors et sobra. Bueno, també molta lectura, molta tranquil·litat, molt caminar per la muntanya, per aquí als voltants de Castellà, que hi ha llocs molt bonics que feia anys i anys que no hi anava. I, bueno, faig ceràmica, m'entretenc amb fer coses de patchwork, una mica al meu aire, perquè jo soc autodidacta. I, bueno, sí, estic ocupada, estic bé.
Abans de marxar, ens has dit que el primer viatge que faràs serà a Berlín.
Sí.
Però hi ha el segon?
Bueno, dependrà de les fronteres i de com vagin les coses. Nosaltres teníem intenció d'anar a Sant Petersburg, però ho vaig molt llunyà encara. El segon viatge, quin serà? Si pogués ser això, Sant Petersburg. I el tercer, o el quart, o el cinquè, doncs anar al Japó, potser sí.
Aquí hauràs d'estalviar, eh?
Aquí hauré d'estalviar, sí, sí.
Montse, nosaltres acabem les entrevistes del Connectats amb una cançó que ens recomana el nostre convidat. I em sembla que tu volies recomanar-nos una cançó d'un grup que a mi m'agrada moltíssim, que són els Beatles.
Mm-hmm.
Quina cançó vols recomanar-nos i per què?
Bueno, perquè em recorda la meva joventut o la meva... Jo penso que ha sigut el millor grup musical que hi ha hagut a la història, no?, els Beatles. Quina cançó? Pues Let It Be, per exemple.
Té algun significat especial per tu?
No, especialment no, però la trobo molt bonica, molt, em dona pau.
Doncs Montse Llort, amb aquesta cançó tan preciosa que ens recomanes, marxem. Gràcies per la feina que has fet i la que continues fent en aquesta campanya de vacunació, perquè sort en tenim, de tots els sanitaris que heu estat allò a primera línia, i us ho hem d'agrair des dels mitjans de comunicació i des de tots els àmbits que puguem. Moltes gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see.